Psychopath.
Bon dia a tothom. Avui dissabte 8 de març estem aquí al nou programa. Nou programa Priora en Priora. Ràdio Falset. Estem a l'exposició que es fa al Tinglado de Tarragona, al voltant del tema. Quin tema és?
Bé, el tema és un recorregut per a la trajectòria artística des de l'època a Berlín fins ara.
Fins ara. D'ets de quin poble?
De Xicut a Roquetes, però ara he vist que entre moltes ciutats, Barcelona, Vendrell, Roquetes i Figueres, vaig voltant.
Aleshores, és important doncs, la importància dels dibuixos. Dels dibuixos, a veure, què opines tu sobre els dibuixos?
Bueno, l'Ignasi és un gran il·lustrador, ens ha il·lustrat un munt de contes que ens estem cansats de llegir-los a les escoles i per tot arreu, i és un goig avui de poder-lo conèixer en persona. Aquí ha fet un gran projecte bueno, en relació amb el mur de Berlín i ens ha emocionat molt.
Com es va córrer anar a Berlín i fer aquesta producció?
Clar, Berlín jo era molt jove, i era una època que Berlín, era abans de la caiguda del mur, era una ciutat amb una ebullició de cultura, de projectes alternatius. Jo era molt jove, vaig marxar amb quatre, i se m'ocorre per ampliar estudis. Però que no m'esperava si tindria la sort de coincidir amb la caiguda del mur. I menys encara que m'agafessin com a únic català i de l'estat espanyol per a pintar damunt del mur, no? En un projecte internacional. Això m'ha marcat la vida. No me l'ha canviat, però me l'ha marcat molt, sí.
Escolta, doncs un plaer. Quant de temps estarà això, l'exposició que es pot visitar aquí al Tinglado?
L'exposició porta dos mesos i just la cloenda és el dia 16, que ve l'actriu Míriam Messiers amb l'escriptor Àngel Burgues. Hi ha una conversa entre els tres sobre els projectes que hem fet conjuntament. Llavors, us convido el dia 16, diumenge, al matí, a les 11:30, a celebrar amb mi aquesta exposició, l'acabament, i gràcies, i veniu feliç.
Doncs bé, ha estat una joia poder saludar-te personalment i des d'aquí, Priora en Priora, Ràdio Falset. Bé, molt bé, tenim entre nosaltres...
L'Àngel Burgues.
Molt bé, escriptor, no?
Exacte.
Has participat en el Priorat?
Aquest any participava del Priorat en Barcelona, o sigui, l'última edició, i vaig participar l'any passat i vaig anar a fer les visites i tal, i aquest any hem anat a fer la cloenda, diguem.
La cloenda de quina activitat? Que era la prioritat, per exemple, o Centre Quim Soler? O...
Des del Centre Quim Soler el que vam fer va ser elaborar uns textos per un diccionari sobre el Priorat.
Molt.
Llavors, aquesta, a la tornada, que és la que s'ha fet aquest any, hem anat a centres d'ensenyament a parlar amb els alumnes que havien llegit aquests textos. Jo vaig anar a la Vilella i a Cornudella.
Ah, molt bé.
Sí.
Com va ser que te vas trobar amb el company i heu fet aquest projecte?
Jo, clar, conec l'Ignasi des de fa molts anys, ens vam conèixer a la Universitat de Belles Arts. Jo, en un moment donat de la meva vida, vaig decidir no pintar més, o sigui, no em volia expressar amb imatges o amb colors, sinó amb paraules, i llavors em vaig fer escriptor. Llavors, com a escriptor i com a dibuixant, hem col·laborat en alguns llibres, també. I aquí em va demanar doncs, que fes un text introductori a l'exposició, que és el que he fet, jo he escrit aquest, i bueno, l'he ajudat amb altres coses.
Molt bé, us ha estat un plaer. El Priorat, doncs, nosaltres fem Priorat en Priorat i tot el que sigui.
Home,
persones...
A mi em va encantar la gent del Priorat, em va encantar el paisatge del Priorat, vull dir que tinc un record boníssim, només havia estat una vegada abans. Però amb la feina que fa la Roser, amb la gent que ens porta allà, que ens ensenyen tot, amb els adalits que et porta i t'explica la seva feina i com viuen el paisatge i el que senten, vull dir que va ser una experiència fantàstica.
Molt bé, i això també és suport moral a Priorat, Patrimoni de la Humanitat,
exactament.
Paisatge sí, sí. I sostenibilitat.
Sí, senyor.
Molt gràcies. Aquí Priorat, Priorat, Ràdio Falset. Doncs bé, la Big Parade va acabar, va durar desembre, gener i febrer, va ser el mes passat. Vam tindre l'ocasió de parlar del priorat i de parlar d'una exposició que tractava a fons dels moments d'un símbol, el canvi de la caiguda, que va suposar la caiguda del mur de Berlín a la democràcia, que va ser el mite del comunisme. Va passar a que tota Europa ja era democràtica. Menys entràvem, en altres paraules, en un procés de democratització i d'obertura envers el est i oest. El mur de Berlín és un pas endavant per que se recordarà sempre, 1989, una data històrica. Estem aquí a Tarragona amb una exposició de...
De pintures, una mica de tema espiritual, de tema una mica diferent del que és la terrenalitat, perquè, clar, en aquesta vida, en aquesta dualitat que arribem a tenir, doncs de vegades hi ha coses que són més que entren pels ulls, però d'altres que entren pel cor o pels sentits, i és un tipus de pintura diferent.
I la impressió és que, a part d'això, de les pintures, que són molt boniques i valen la pena, aquesta visita és descobrir el tema de les energies. El tema de les energies. Aquestes energies, aquests quadres, que, evidentment, quan veus un quadre de pintura, l'art t'encomana unes energies, no? Per això és art, no? D'un valor. En què es basa? En com ho podries explicar, això?
Home, això de les energies és un tema interessant. Aquesta està feta en energia chi, una energia que prové de l'univers i que arriba a tots els éssers per sanar-los. Hi ha una sèrie de colors, que cada color té un ésser, diguem-ne, diví que l'acompanya. Per exemple, doncs, jo que sé, el Miquel té el blau, l'arcàngel Miquel estem parlant, l'arcàngelina Fe, i tots aquests colors el que fan són colors sanadors. Especialment hi ha uns colors verds que venen de l'arcàngel Rafael i l'arcàngelina de la Verge Maria, que ajuden a la sanació dels qui els veu. Hi ha uns colors violetes que ajuden a la transmutació de totes les densitats dels éssers perquè els portin a la cinquena dimensió i allí siguin convertides en amor. Per tant, cada color té una força, té, per exemple, el groc, si diem de l'arcàngel Jofiel i l'arcangelina Constança, doncs ens ajuden a portar seriesa, a portar-nos aquest grau de consciència per arribar a poder ajudar els altres. Per tant, estan creats amb aquesta energia que se'n diu Chi, també, de Reiki, i que ajuda a tots els éssers que la miren a autosanar-se.
És a dir, que a més de disfrutar de l'art, que és una bellesa, és bonic, a part d'això, del significat que puguis tindre, a més, t'està sanant, no?
T'està sanant, sí.
Llavors, el vermell, quin sentit té?
Home, el vermell és un vermell de força, un vermell també d'espiritualitat, que ens ajuda a entendre el que som. Realment és un color que ens pot portar una mica més enllà. Per exemple, hi ha una creació que se'n diu el ser superior, que està fet en vermells, que el podem veure des d'aquí, i que aquest ser superior l'interpreto en aquesta força que ens pot donar perquè tinguem aquesta energia de l'arcàngel, que també és l'arcàngel Uriel, recordem el vermell, que ens pot ajudar en totes les coses que fem, tant de saviesa, tant com per trobar aquesta serenitat, aquesta calma, aquesta ajuda que de vegades necessitem per fer les coses a la vida, que són necessàries.
Clar, és els colors, aquests colors, a part d'aquesta comunicació que fan, les formes, no? Les formes, perquè veig que rodones, no? Utilitzes
sí.
Com a gotes, no? Com això, com
bueno, aquí hi ha moltes formes. Hi ha éssers de llum, hi ha éssers superiors, hi ha divinitats, hi ha, per exemple, éssers superiors que estan albirant el que succeeix al món. Allí hi ha dos éssers de dalt que estan mirant què passa. Clar, i tots aquests éssers han de ser cridats, diguem-ne, els hem de cridar perquè puguin intervenir a les nostres vides. I formes i colors n'hi ha molts. Hi ha éssers de llum, que podem ser nosaltres, que venim en aquest món per donar llum. Hi ha arbres de vida, que també estan representats. Hi ha arbres de vida, éssers de llum i éssers alats, que també són divinitats que venen aquí a la Terra, vull dir, és tot un món per descobrir.
Bueno, hi ha l'abraçada terapèutica de l'arbre, no? Que si t'abraça l'arbre, l'arbre te dona vida, no? Sí, dona una sensació.
Sí, així és.
I molt bonic. Llavors, si vas pel Priorat, per exemple, el Priorat que hi ha muntanyes i això, també crida l'espiritualitat, les muntanyes,
sempre,
no?
Sempre, la mare Gaia, la mare Pachamama, la mare Anma, la mare Terra, dieu-li com vulgueu, sempre, 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 quan estem en contacte amb ella, sempre ens ajuda en tots els nostres processos. És més, és recomanable anar a falset, anar en llocs d'aquests, que un pugui, no, albirar aquesta sensació de llibertat, aquesta puresa, que és d'on neix la mare Gaia, d'on podem sentir-nos realment com éssers que som, éssers divins.
Per exemple, el Montsant, no? la Serra de Llevaria, no? Tots aquests espais del període...
naturals, que són preciosos, són meravellosos i que no hi ha realment res més en el món més bonic que això.
Llavors, coneixes el Priorat? O has estat? O has
passat? Hi he estat, però no massa, no massa, de veritat. Sí, he estat d'allò de passada, però no
parla. Jo vaig fer un curs d'informant turístic, jo estic a Cabassers, i aleshores jo soc voluntari d'això. I es van explicar que tenia geologia i també tenia cultura espiritual, que, clar, les ermites i això sempre busquen la posició, no? Sempre. Entre el sol, la lluna, les roques, tot això. És molt
de fet, hi ha moltes ermites que estan intercomunicades. Hi ha totes unes línies per sota terra, línies Harman o d'altres línies, que normalment les ermites, hi ha persones, mestres taurís, que es dediquen a buscar, diguem-ne, aquestes, no?, aquestes lluminositats per on passa la llum, que connecten diferents ermites de diferents indrets i que tenen aquesta energia que és diferent.
Llavors has esmentat el Reiki. Llavors, per la teva part, vostè o qualsevol persona poden trobar aquestes energies amb més profunditat?
Sí, però no fa falta ni que siguis ni mestre Reiki, ni mestre de ioga kundalini, ni res. Totes les energies sempre estan amb nosaltres, perquè realment nosaltres som l'energia divina feta presència aquí a la Terra.
Bé, doncs ara té més ganes de visitar el Priorat. Eh?
Sí. Segur que ho farem.
Doncs bé, aquí amb l'entrevista amb el nostre company, que es diu...
Josep Ferran. I qui vulgui venir. Demà és l'últim dia que tenim l'exposició aquí, però sí. Sou convidats. Sí. I bé, també estem a Instagram, si voleu mirar-ho, doncs allí estarem. I una abraçada molt gran per a tothom i moltíssimes gràcies.
Això va ser el passat 23 de febrer. Nosaltres aquí en contacte de donacions de veus al nostre programa Priorem Priorat, Ràdio Falset. Visita al Priorat de la presidenta de la Diputació, Noemi Llaurador. Amb tots vosaltres, Noemi Llaurador, amb unes paraules que ens ha dedicat aquí a Ràdio Falset, Priorem Priorat. Tot seguit amb nosaltres. Bé, tenim aquí la presidenta de la Diputació de Tarragona. Avui ha estat al Priorat. Què heu fet avui al Priorat?
Molt bé, doncs avui hem inaugurat les noves oficines de la cooperativa de Cabassers, que vam poder finançar amb un ajut, amb una subvenció de la Diputació de Tarragona, i després doncs hem vingut aquí al cafè, doncs, a explicar en què consistien aquestes obres. La gent està molt contenta, està molt emocionada. El president de la cooperativa, doncs, també molt content. S'hi ha implicat tothom. Realment aquí s'ha vist l'esperit cooperativista, no?, que tenim a casa nostra, a la nostra terra, i en concret doncs, avui aquí a Cabassers.
Bé, n'hem ampliat, no?, d'aquí Gratallops, hem fet l'ampliació de la cooperativa, que no és a Cabassers sol, sinó que hi ha Falset, Gratallops, no?, i aquí és l'oficina del poble, no? I bé, a nivell de la comarca hi ha perspectives també? Teniu alguna cosa al futur?
Sí, a veure, nosaltres com a Diputació de Tarragona doncs, tenim una eina que és per a totes les comarques i evidentment també pel Priorat, que és l'Impuls d'IPTA, que són 147 milions per als 190 municipis que tenim a la demarcació i evidentment doncs, la part proporcional també al Priorat i als diferents municipis, que els hi permet fer els ajuntaments amb molt pocs tràmits inversions, ja sigui en equipaments, ja sigui en carrers, ja sigui en projectes de cultura, de salut pública, de transició energètica, la qual cosa ens en sentim molt, molt satisfets. I, evidentment, si fora d'això hi ha alguna petició que per la seva singularitat requereix d'alguna subvenció especial, doncs, evidentment, també des de la Diputació ho escoltem i mirem de donar-li curs i ajudar, doncs, en aquell municipi, perquè ajudant en aquell municipi ajudem a la gent que hi viu.
Molt bé, avui aquí al Priorat, una porta oberta al progrés, al nostre futur i al segle XXI, no?
Sí, senyor. Vinga. Una terra d'oportunitats i que el Priorat està viu i nosaltres hi hem d'ajudar que continuï sent així.
Doncs pues moltes gràcies d'aquí, Prior. Anem, Priorat. Ràdio Falset.
A l'acte també va participar Carles Brull, president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i alcalde de Falset. També intervenien l'alcalde de Cabassers, Jaume Pujals, i el president de la cooperativa, Josep Antoni Robles. Seguim amb el programa Prior en Privat, Ràdio Falset.
Bon dia, digue'm.
Bon dia. Mira, em presento com un dels dos Gustavos que hi ha aquí al poble. Jo sóc de Gustavo Tibau Tarragona. Vale? El pare va ser un bon paleta, la mare era bona modista, un germà és escritor, i jo pues, vaig estudiar de Guineana a Tarragona, i dibuixo, fotografio, faig el pallasso, ballo, faig de tot.
Ah, fas de tot? Sí. Molt bé. Aquí la Renaixença. La Renaixença... Què suposa per vosaltres, la Renaixença?
Un lloc de recollida de jubilats.
De jubilats, home, i de joves i de coses, no?
I de joves i de tot.
I, bueno, i aleshores, la història de la Renaixença, perquè hi havia abans un altre, no?
Abans, hi havia una... ha passat. Abans d'aquí dalt hi havia un local, també un local, diguéssim, d'això. Encara se va formar l'Íntim.
L'Íntim, molt bé, l'Íntim.
I encara se va formar aquí, amb Jornals de Vila, se va formar això. Jornals de Vila, l'any 1900 i pico, 1920, 1930, 40.
Sí, però al final, però, sí.
Se va formar aquí. Encara quan va vindre la Guerra Civil, sí, llavors se va tancar això.
Ah.
Llavors se va tancar...
I l'Íntim funcionava, l'Íntim.
L'Íntim funcionava, però aquí se va tancar.
Perquè era de dretes, no?
Dretes, sí. Acabat, encara se va tornar a obrir això.
Sí, molt bé, molt bé.
Hi ha la cooperativa, que també ja fa anys que és aquí, que abans era que comprava fruita, comprava de tot, i ara hi és un sindicat que hi ha tres o quatre, que dona un quart, però no com quartos, que no pot deixar quartos al que no porte, que no sigui soci de la cooperativa.
Molt bé, home, és important, s'ha de ser socis i tal, i... vol dir alguna cosa? Bueno, arribarem. Oh, priorat. Sí, molt bé. Voleu dir alguna cosa?
Sí, sí. Això de l'escriptor, doncs, sí, que tinc un reportatge d'això, de l'Àlvaro Busquets i la presentació d'un llibre. I devia ser d'aquest llibre del seu...
I Àlvar Busquets va ser alcalde de Cornudella als anys 90, així aproximadament. Estem aquí a la Renaixença. La Renaixença de Cornudella, un lloc de trobada per totes les edats. Estem aquí amb nosaltres, com es diu vostè?
Jordi Martínez Oliver.
Molt bé. Com a Cornudella, com està? Està content? Hi ha alguna cosa a millorar?
No. El Cornudella està molt bé perquè tenim de tot. Tenim el CAP, tenim els bomberos,
tenim de tot, no? Tot. Sí. I vostè és empresari o és treballador?
Jo, empresari de productor.
Ah, molt bé, molt bé. I vostè coneix, per exemple, el Salvador Salvador, alcalde que va ser,
sí.
L'anterior,
L'Àlvaro Busquet.
L'Àlvaro, mira, allà hi ha un parent de l'Àlvaro Busquet. Sí. Tenim aquí, i després ara està la Meritxell, no?
Sí, la Meritxell Cardona.
I bueno, i ara què demanaria vostè? Si hi ha alguna millora o ja està content o que sigui?
Home, el turisme que vagi més bé que com ara.
Ah, molt bé, doncs el millor, si ho anem a tope, no?
Sí, clar.
molt bé, moltes gràcies. Molt bé, aquí, Priorat, Ràdio Falset. Vostè, bueno, si voleu dir el nom, digue'm.
Manuel.
Vale, digue'm.
Doncs res, jo hi pujo molt a Falset amb la meva canalla.
Que van a l'escola de Falset?
No, anem al Pantrac.
Ah, molt bé.
Perquè ens agrada molt fer bicicleta de grau, que anem
molt bé.
Al Pantrac de Falset. Sí, és el millor que ha fet l'Ajuntament de Falset.
Ah, molt bé.
Estarà content, l'alcalde, si en sent?
Doncs, sí, ahir va estar, de part meva.
Ahir va estar que va ser, sí, sí.
Sí, sí,
sí. I, i llavors, què més li agrada aquí al poble, el tema, tot funciona?
Sí, jo vaig vindre a viure a Cornudella per l'escalada. Jo sóc d'Hospitalet de Llobregat.
Ah, molt bé, doncs hi ha Margalef, que també és
també,
molt
també,
això.
També.
I a Cabassés també va haver una temporada sí, que també
sí,
hi havia,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Ara no sé si funciona massa.
Bueno, ha quedat una miqueta més arraconadet, però
sí,
bueno,
sí,
ja està.
Sí, sí, però Margalef és terrible.
Sí.
Me trobo argentins, australians... No sé, bueno, de tot, no.
Sí.
I, bueno, i què desitja vostè aquí al poble? Que va bé, tot va bé?
Bueno, hi ha coses que es poden millorar, però com a tots els puestos.
Bueno, vostès estan contents del poble,
sí.
Eh?
Sí, 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 sí.
I van a l'escola de Cornudella.
Sí,
no?
Portem a l'escola de Cornudella, és una molt bona escola, on el grau hi va molt, molt content.
Molt bé, doncs home, això és trobar satisfacció total, eh? Bueno, bé, aquí Priorat, Priorat, Ràdio Falset.
Avui dissabte, dia 1 de febrer, de març, perdó, que el temps passa volant. Avui a Morera de Montsant i Cornudella, contactes amb persones i amb recollida de donacions de veus, veus al nostre programa Priorem Priorat, Ràdio Falset.
A continuació, tindrem veus, les veus, donacions de veus de persones que també volen contribuir amb els seus interessos, aspiracions, aficions, etc., que els agrada doncs, compartir també i que si alguna persona també està interessada, també es pot ficar en contacte amb l'entitat corresponent, amb la persona respectiva, tot sigui aquesta comunitat que suposa el nostre programa, la comarca, la cultura, etc. Seguim aquí amb el programa. Ara més bé, més veus de persones a Priorem Priorat. Ràdio Falset. Avui teníem l'oportunitat de tenir amb nosaltres a Yuri Mestres. Yuri Mestres, que coneix i participa en un grup de WhatsApp. Hi ha un grup dedicat a un curs de miracles i això consisteix cada dia de tot l'any, una lliçó nova, una lliçó per fer una mica de reflexió i una mica de pràctica. En què consisteix això, ja que avui tenim aquesta ocasió de tenir-te amb nosaltres i a poder donar la teva veu en aquest projecte de la comarca Priorem Priorat.
Bon dia. Gràcies, Ferran, gràcies a oients per convidar-me a compartir avui. Compartirem què és un curs de miracles. Un curs de miracles és un llibre molt gros que es va publicar per primera vegada fa 50 anys, després d'unes canalitzacions que van durar 7 anys, en anglès. Es va publicar a Nova York. I després s'ha traduït a 26 llengües, de les quals una de les pròximes serà a ser publicada serà el català. És un curs que mostra un camí espiritual. És una de les moltes formes que pot prendre un camí espiritual, però és una forma concreta per un tipus de mentalitat concreta que podríem dir racional, del finals del segle XX, principis del XXI, encara que segurament la seva utilitat s'allargarà bastant de temps i que ens permet doncs, treure la ment de la posició fixa en què la tenim ara. Diem que ens trobem un estat, en general, inconscient, en què vivim una vida que no és autèntica, que no és realment la que estàvem destinats a viure. Llavors, aquest camí, el que ens porta, passa a passa, amb facilitat, però sí, amb molta constància i disciplina, que això ho hem de posar nosaltres, la voluntat, ens porta a recuperar la nostra veritat i el nostre ésser real, que no és el que estem vivint en aquest món, sinó un altre. I es tracta, a més, no només de portar-ho amb conceptes teòrics, sinó de viure-ho, de portar a l'experiència del que és viure aquestes veritats universals que els homes fa mil·lennis que en parlen, però que normalment esquivem per diferents raons. Bàsicament el que ens diu és que som amor, però el fet que no sempre estiguem visquent en l'amor és perquè creiem altres coses de nosaltres que s'interposen en aquesta consciència i en aquesta realitat, i el que ens porta és a observar la nostra ment, quins són els pensaments que estan fabricant la realitat en què creiem viure, i quan detectem pensaments que van contra l'amor, aprendre a canviar-los pels que van a favor de l'amor. En aquest sentit, el perdó és una idea central i fa servir un llenguatge cristià, bíblic, ja que en veritat podríem dir que és una continuació del missatge que va portar Jesús doncs, fa més de 2.000 anys.
Avui, Dia Internacional de la Dona, avui 8 de març, un dia important, important, commemoratiu a nivell històric, que ens dona la consciència del que suposa la igualtat i, en aquest cas, la dona, el paper de la dona a la història, en el present i de cara al futur. Avui, dia 8 de març, s'ha convertit en un símbol per a les dones dels 5 continents. La celebració no es basa en un únic fet, ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. La història canvia, és dinàmica, i el sentit dels símbols i significats també. La suma de reivindicacions que hi ha hagut a través de la història, el 1881, a Igualada, per exemple, 3.500 treballadores van demanar millors condicions de treball. Després, a Nova York, el 25 de març de 1911, va ser, a partir d'una vaga, es va produir un incendi i va haver un incident en el qual van morir 142 obreres. Aquestes dones havien fet una vaga l'any anterior, també en reivindicació de millores laborals. També amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, la pau es convertia en un leitmotiv de les celebracions del Dia Internacional de la Dona. I el 8 de març, segons el nostre calendari de 1917, les dones russes, que feia anys que també ho celebraven, van sortir al carrer en demanda d'aliments i el retorn dels combatents i a la finalització de la guerra. Això ho van reivindicar. Aquest va ser l'inici del moviment que acabà amb la dimissió del tsar i la proclamació de la república. Tot això el 8 de març, fets històrics en el qual avui celebrem des de l'any 1977 el Dia Internacional de la Dona. El Col·legi Oficial, o el Col·legi de Pedagogia de Catalunya, el COPEC, va celebrar el passat dia 4 el Dia Internacional de la Dona. Ho va fer amb un diàleg de pedagogia amb dones pedagogues del segle XIX. Vam recordar pedagogues del segle XIX i també del segle XX i XXI. Les de XXI són vives, són unes persones rellevants en aquest camp de la pedagogia, i en elles tenim persones com Mercè Gisbert, doctora també en pedagogia de la URB i que ha participat en alguns anys al nostre dia anual local tarragoní del COPEL que fem a l'Ateneu de Tarragona, així com també la nostra companya Maria Concepció Torres Sabater. Van ser nou dones que van parlar i van participar en una taula redona. També la setmana que ve, el dia 13, farà 5 anys que va iniciar el confinament radical, el confinament intensiu que va suposar la Covid-19. Aquest dia 13, la setmana que ve, el dia 13, farà 5 anys, 5è aniversari de l'inici del confinament degut a la Covid-19. Nosaltres, com a causa Coppel per la Pau, tenim cinc objectius. Doncs, primer, atendre les persones amb converses. Aquestes converses poden ser consultes, també. També fem càpsules, és a dir, com apliquem el que seria els principis dels processos emocionals i lògics que tenim nosaltres del record, com ho apliquem en càpsules, en matemàtiques, català, castellà, etc. Després, el TAST, que és descobrir com funciona la nostra ment de cara a millorar el record. I després el suport motivacional i l'animació, que com podem motivar i animar més entre nosaltres de cara a tindre iniciatives solidàries i cooperació entre totes les persones que es plantegen objectius i volen col·laborar entre si. L'atenció en drets humans estem millorant perquè estem treballant doncs, sobre els drets humans, les iniciatives que poden tindre les persones, la importància de les creences que poden limitar o promoure aquestes iniciatives. Després, a nivell turístic, doncs, el descobrir el priorat a nivell turístic i natural, com a informants acreditats que som del Parc Natural Serra de Montsant, i també doncs, a nivell de punts lila o referents lila de cara a la prevenció de les violències, de totes les violències, assetjaments i sobretot els de caràcter sexual. Per tant, nosaltres aquí fem atenció a les 24 hores escrivint al WhatsApp i responem el més aviat possible. El passat dia 5 de març es va dur a terme el Fòrum de Turisme Sostenible del Priorat. En aquesta ocasió va ser el Casal Municipal de Porrera. La nostra participació, que estem col·laborant amb el Parc Natural, sempre hem col·laborat amb les festes anuals, tant si a Margalef, a Cornudella, a Vilella Alta, a Cabassers, que se van celebrar en la seva època, que es feia una festa anual. Després, totes les activitats, moltes activitats que fa, de tipus cultural, gastronòmic, també col·laborem i participem. I ara, doncs, també amb el projecte del Fòrum de Turisme Sostenible, sobretot en les àrees culturals, socials i pròpiament de turisme a nivell informatiu, d'acolliment i acompanyament, ho fem des del voluntariat social. Per tant, un pas endavant en aquesta iniciativa del Fòrum Turisme Sostenible del Priorat. A continuació, notícies del Centre d'Estudis Sols Saltants. Tenim el concurs literari, un concurs en marxa, que és 32, concurs literari de poesia i narrativa, que ja estan publicades les bases i es poden començar a presentar els treballs. També tenim les terceres jornades de la Baronia d'Entença i, en tercer lloc, els 700 anys, l'aniversari dels 700 anys del Comtat de Prades. Amb nosaltres, Anton Vidal ens explicarà què suposa aquests tres esdeveniments que es duran a terme en aquest mes de març i abril.
Bé, tal com us vam dir la passada connexió, les activitats que hi han previstes per aquest mes són el cicle de conferències. Ja us vam dir que el divendres, dia 14, hi havia la de Miquel Àngel Fumanal, la del dia 21, la de Manuel Romero Tagliafico, i la del dia 28, que aquesta encara no la tenim confirmada, ja està confirmada per la doctora Marta Serrano Coll, que parlarà dels lleons de la pila baptismal de Santa Maria de Falset. A part d'això, també s'han fet, ja s'han publicat les bases del 32è concurs literari de poesia i narrativa que organitzem al Centre d'Estudis conjuntament amb l'Associació de Jubilades i Jubilats de Falset. i aleshores també ha sortit el programa de les terceres jornades de la Benoria d'Entença, en el qual hi ha un seguit d'actes, com aquell que diu, que doncs, en principi doncs, ho podeu trobar a les xarxes. El que farem aquí a Falset és el del dia 14, tal com us vam dir les jornades passades. Hi ha la previsió de que el dia 23 fem la festa, en aquest cas, de l'Arbre, que estem acabant de concretar-ho amb l'Ajuntament i el Consell Comarcal per doncs, adecentar una mica el que és la deixalleria que hi ha a Falset, la deixalleria comarcal amb plantació d'arbres segurament i fer doncs, una mena d'esmorzar. Això encara s'ha d'acabar de concretar amb l'Ajuntament i el Consell, però la idea doncs, és aquesta de fer-ho el dia 23.
El Centre d'Estudis Falsetans amb les seves activitats i ara en pla molt intensiu, el 32 Premi Literaris que se celebren. Ara més tenim les terceres jornades de la Baronia Intensa i, com no, un aniversari molt important, 700 anys del Comtat de Prades. Seguim aquí el nostre programa. Priorem, priorem. Ràdio Falset. També la parròquia de Santa Maria de Falset. El lloc serà l'abadia, 15 de març, sopar de la fam, a benefici de Mans Unides. Es poden adquirir els tiquets per 10 euros a l'església o a l'Ajuntament. Sopar de la fam, un acte de solidaritat pels que més necessiten. Ara, tot seguit, tenim aquí entre nosaltres la veu de Jaume Garrós. Avui entre nosaltres tenim a Jaume Garrós. Jaume Garrós té una relació amb Gratallops, que ara mateix ens explicarà. I a la veritat també té una experiència molt significativa en la seva vida. Tot seguit, Jaume Garrós, bon dia!
Hola, bon dia! Sí, amb Gratallops m'hi uneix la infància, molts records d'infància. Recordo haver passat moltes setmanes santes i menjar allà la mona i algun estiu. Jo no tinc família a Gratallops, però el meu pare hi tenia un amic i anàvem quan jo era petit. Recordo sortir a primera hora per esmorzar a l'Urdal i arribar cap a migdia a Gratallops. I la casa estava bastant a dalt del poble i recordo que es veia el cementiri i lluar al fons. I l'experiència significativa que comentes és grega. Va ser a Atenes. Jo amb 40 anys corria maratons i després de fer la marató d'Atenes em vaig adonar que estava fugint, que corria maratons, però en el fons el que estava passant és que estava fugint d'alguna cosa. Jo això no me'n vaig adonar fins a Atenes. Allà, diguem-ne que va ser com un despertar, la crisi dels 40, justament. I allà va començar un canvi de mentalitat, un canvi d'observar la vida i d'observar-me. Ja em vaig adonar que no havia de demostrar res a ningú, ni que era molt fort, ni que corria i podia aguantar molts quilòmetres corrent, sinó que la vida em deia ara toca fer una marató interna d'observar-te, de gestionar les teves pors i les teves emocions. I aquí és on doncs, hi ha la inflexió a la meva vida que ara m'ha portat justament a acompanyar persones, a ser acompanyant emocional, a prendre consciència i també a parlar d'espiritualitat. Una cosa que abans dels 40 no tenia en ment ni mai m'ho hagués imaginat.
Estem participant aquí en unes jornades la comunicació més enllà de l'algoritme. És unes jornades per la reflexió, que és molt important a nivell de com utilitzem les xarxes socials. i quines actituds arribem a tenir, fins i tot parlar d'addiccions. Una cosa és la curiositat, l'altra són les addiccions i l'altra és la manipulació econòmica i capitalista que estan utilitzant els que dominen les xarxes socials, que són les grans empreses que s'estan fent negocis. Entre nosaltres ara tindrem unes entrevistes en contacte amb els seus conferenciants. Bé, estem aquí a la jornada de comunicació més enllà de l'algoritme. És un nou paradigma de les xarxes socials descentralitzades, lliures i de codi obert. Bé, això a nivell de la ciutadania, com et dius?
Jo és Jordi Arnau.
Què li podem dir a la ciutadania de cara a aquest algoritme que ens domina dins de les xarxes?
Pues que tothom sigui conscient que passem més de 2 hores cada dia de mitjana els catalans i catalanes a les xarxes socials, que tenen molt de poder i que controlem d'alguna manera allò que rebem, allò que consumim, allò que compartim, que moltes vegades ho fem de forma com molt innocent o de forma molt ràpida, sense aturar-nos a pensar, i vigilem que darrere d'allò que ens arriba i passem no hi hagi discursos discriminatoris, discursos d'odi o qüestions que puguin estar fent un dany, no?, a les persones.
Hem comentat que hi ha uns poders fàctics a nivell mundial que estan controlant les xarxes. Com et dius?
Jo sóc part de Projecte 1, som un col·lectiu anònim.
Doncs molt bé. Aleshores, què diries tu de cara a aquest poder mundial que ens estan manipulant? Aleshores, la veritat és així, ens estan manipulant, no?
Bueno, se'n diu capitalisme. Al final és buscar el màxim benefici econòmic de tot i també de les xarxes socials, de cada interacció, de cada missatge que s'emet. I cal tenir en compte quan estem a xarxes socials que cada missatge passa en aquest marc i respon a aquestes lògiques. Per tant, hi ha algú sempre que n'està traient beneficis.
Al parlar d'algoritmes surt molt a la televisió, que parlen d'algoritme, hi ha algoritme per això. L'algoritme serveix per arribar a les persones, a les seves emocions, per poder comprar, generar què?
A veure, l'algoritme al final és com una fórmula que tenen cada una de les seves xarxes socials i que la van canviant per poder aconseguir els resultats que volen. És a dir, que ara es viralitzi això o que qui té més comentaris tingui més visualitzacions després o com fem que aquesta persona d'aquesta edat i d'aquest lloc del territori que sabem que hi ha aquests interessos perquè ells tenen dades que recullen de les nostres compres online, dels nostres usos, de les nostres búsquedes, per facilitar-nos, per exemple, anuncis que nosaltres ràpidament podem fer clic i comprar perquè saben més o menys què és allò que ens pot arribar a interessar. No? Doncs això seria l'algoritme. L'algoritme va canviant i l'algoritme no el dominem les persones, sinó que el domina les empreses que hi ha darrere d'aquestes xarxes que moltes vegades ens pensem que són xarxes neutrals i que podem dir de tot, però que en el fons és una empresa amb lògica d'empresa que vol fer beneficis.
Què aconsellaríem als que estan escoltant, que poden ser avis, àvies, pares, mares, joves, què podríem dir?
Doncs que pensin sempre que els missatges que els arriben per xarxes, incloent WhatsApp, que WhatsApp també és una xarxa social, que mirin bé d'on venen aquests missatges i que pensin en qui podria tenir un interès en que els hi arribi aquest missatge o que es creguin allò que hi posa. I que siguin, que no deixin de banda l'esperit crític i que es qüestionin la informació.
I que, sobretot, controlin el temps, perquè, segons els avis i les àvies, diuen que hi ha addiccions en tot aquest món. Moltes hores que es dediquen, no?
Sí, clar, al final és pensar si volen realment invertir aquest temps en allò o es posen algun límit com que no em puc passar tampoc tota la tarda al sofà, vinga, a mirar amunt i avall i anar passant la pantalleta i anar passant el WhatsApp. I sobretot això, pensar que no tot el que ens arriba per aquestes xarxes és veritat, sobretot. O sigui, no perquè ens arribi un missatge de WhatsApp vol dir que allò és una veritat. Que hi ha mentides que circulen per les xarxes, que són les notícies falses, i ser-ne conscients, simplement.
Pues moltes gràcies. Aquí, des de la celebració que s'ha dut a Espai Jove, que és de Tarragona, ha estat un plaer participar i sobretot escoltar-vos a vosaltres i tots els que han participat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu. Estem aquí entre nosaltres. Com et dius?
Xavier Rull.
Molt bé, Xavier Rull. Ja vas presentar un llibre, ara fa l'any passat ja,
sí,
no va ser?
Sí, sí, sí.
Al voltant, doncs va ser molt interessant i tal. Avui fas una xerrada. De què tracta la conferència?
De per què dels colors, diem d'una manera o d'una altra?
Els colors, centrat en els colors.
Sí, sí.
Abans d'entrar en això, pensant en els colors, tenim els colors del Montsant, no? Del Priorat, que ara està, bueno, florint, no? La primavera. Has estat al Priorat, no?
Sí, i tant. Sí.
Què has visitat, més o menys? O què coneixes?
Tot.
Tot, tot, de dalt baix?
Sí, sí, sí.
El Montsant, també, tot, tot, fas tot, excursions?
Tot, sí, sí, i tant, i tant.
Bueno, doncs escolta, és un plaer el dia que vinguis per allà, m'ho dius, que també t'ensenyarem coses de museus i així. Bueno, llavors, a nivell dels colors, de què va el tema?
Tots els colors, tots, 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 el nom que tenen, fan referència a una cosa de la realitat, de la naturalesa. Mm-hmm. Tots. És evident, doncs, quan dius rosa, carabassa, no? dius o taronja, no? Vull dir, són coses de realitat. Però les altres paraules de colors, blau, groc, verd, també fan referència a coses de la naturalesa. El que passa és que en idiomes, doncs, com el llatí, o anteriors al llatí fins i tot, i que, clar, s'han perdut, i que, per tant, no acabes de veure doncs, què significa, no? Però fa 2.000, fa 5.000 anys, allò tenia un significat referit a una cosa de la naturalesa. Per exemple, blau, si ho així, perquè en una llengua anterior al llatí, aquesta paraula significava brillar. Per tant, el blau del cel brilla quan és de dia, no? Doncs bé, el que estàvem dient era que brilla, estàvem dient això.
Ah, molt bé. Doncs bé, ha estat interessant aquesta xerrada que es va dur a terme el dijous passat. I bé, molt bé. Escolta, quan vinguis al Priorat ja saps que estem a la teva disposició.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, fins a la pròxima. Priorem Priorat. Ràdio Falset.
Arribem així en aquesta hora final ja d'avui, del programa d'avui dissabte, avui dia 8 de març, que coincideix en celebracions d'aniversaris, com és el Dia Internacional de la Dona, un dia internacional, que, com ja hem explicat, en els aconteixements històrics reivindicatius, també el proper dia 13, que també estem al seu voltant, la setmana que ve, el 5è aniversari de l'inici del confinament radical i intensiu que vam patir. Ja ha passat 5 anys. Esperem que les mesures sanitàries i totes les prevencions que es fa a nivell mundial doncs no es torni a repetir i hàgim après, perquè també hem après, vam sofrir, i també hem après com hem d'actuar i com hem de poder donar valor també a la vida, a la convivència. Sempre hi ha coses positives i negatives. I també seguim amb la fulla que ens marca, que li diem full de ruta, Cop per la Pau 2020. I ara al final hi ha unes paraules per acomiadar-nos fins al proper programa. Fins al proper programa, que serà el dissabte, dia 5 d'abril. El primer dissabte de mes. Ara passem ja al comiat, a la despedida. Bé, aquest programa l'hem dedicat, com nosaltres ja tenim aquesta tendència i els nostres objectius són per la igualtat de les persones, la igualtat de les persones a partir de l'equitat, que és un dels conceptes més importants que podem tindre en aquests moments, la marxa del moviment social, moviment la feminització de la cultura, no? Que estem avançant. En aquest programa també ja ho tenim al nostre blog, de què vol dir a la realitat una visita Coppel d'un lloc, no? Una visita Coppel d'un lloc vol dir que primer es prepara, se busca a internet informació sobre aquest lloc, pot ser un espai rural, pot ser un museu, una sala d'exposicions, un espai natural, Després se fa la visita amb un itinerari i s'observen aspectes de detalls del voltant, no? Llavors se busca també si es pot conversar amb les persones, i amb aquest plantejament sempre va al voltant de la nostra capacitat mental, de la nostra capacitat mental és com un mòbil, no? Que fa fotos, fa vídeos, li diem ràdio, per la nostra dedicació a la ràdio, que ja fa més de 35 anys que fem voluntariat a les ràdios locals, municipals, etc. No? En aquest cas, la ràdio comarcal, Falset, no? Una associació que també es dedica a fomentar la comunicació en aquest aspecte, no? I amb això, doncs, fem de donar-se en compte que el record és una de les coses més importants. Fem a la vida, normalment, activitats, les fem espontàniament, però què passa? Que després, a continuació, doncs, si no treballem la pràctica Koppel, doncs, evidentment, al cap d'una setmana, al cap de dues setmanes, al cap d'un mes, se va oblidant. Llavors, perquè no s'oblidi, i sobretot per totes les persones i la diversitat que hi ha en la capacitat del record, que és la memòria, més els sentiments, les emocions, l'experiència, etc. Per tant, nosaltres treballem això adreçat i dirigit a el que diu la UNESCO, construir la pau a la ment de les persones. Construir la pau a la ment de les persones, nosaltres diem el com. I com ho fem? La pràctica Koppel. Doncs bé, ja seguirem el nostre programa el proper dissabte, dia 5 d'abril, dia 5 d'abril, a partir de les 11 del matí, estarem amb vostès en contacte. Esperem les vostres veus. Les veus, aquí estem oberts a escoltar-vos i també a emetre informació, notícies o opinions que valen la pena fer difusió. Bon dia a tothom, bon dissabte, bon cap de setmana i fins al mes que ve aquí Priorat, Priorat, Ràdio Falset. Psychopath.